tarda, és dimarts 18 d'octubre, dia entre setmanes són les 3 i arrencar un programa de la ràdio en català que hem fet fitxatges per aquesta temporada. Sí, tots són legals, també, la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs un dia com avui?
Tres protagonistes, tres dones. Alexia Putellas, Ana Rosa Quintana i Chanel Terrero. Quines en són les seves històries? Doncs us ho explico en uns minuts a la cara B de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Segons una enquesta del CIS, el Centre d'Investigació Sociològica, dos de cada tres espanyols estaria disposat a pagar més per fer front al canvi climàtic. Nosaltres, és a dir, jo, sortiré al carrer a fer fact-checking, a verificar la notícia, vaja. I en parlarem amb Raül Velasco, investigador de l'Institut de Ciència Tecnològica Ambientals de la UAB.
I és dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui la nostra criminòloga de capçalera ens porta un d'aquells casos que va arribar a sacsejar Califòrnia i als Estats Units el 23 de maig de 2014. Parlarem dels assassinats d'Eliot Roger, la seva ideologia i l'impacte que té avui en dia en els grups d'extrema dreta que odien a les dones.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Gràcia Fernández, actriu, cantant i directora artística de la companyia teatral La Barni Teatre, que estrena l'obra Ojos Verdes del 20 d'octubre al 13 de novembre al Teatre Gaudí.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
I ens endinsarem en la Fira d'Economia Social i Solidària per saber si, també econòmicament, un altre món és possible. En parlarem amb Ana Fernández, membre de l'equip d'organització de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la ràdio catalana.
Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual tornaran a pujar a la caravana per comentar l'actualitat a la seva manera. A més, ens hi acompanyarà també l'actor i doblador Roger Pere, amb qui repassarem tota la seva carrera.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Minuts que passen de les 3 de la tarda i aquesta sintonia és inconfusible. Andreu González, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui, contra tot pronòstic, no he estalquejat el convidat de les tietes, és a dir, en Roger Pere, sinó que he decidit remenar el perfil d'Instagram de la Gràcia Fernández. Avui la nostra convidada tenia poques cosetes per Instagram, així que he pogut mirar-ho bastant. Com ja sabeu, quan hi ha poc contingut, a mi m'agrada això de fer les quotes. Així que avui he decidit mirar quin tant per cent de les seves 304 publicacions eren fotografies o vídeos de la seva cara, acompanyada o no, eh? I sempre que no fos més d'un pla americà, que Nina, sisplau, il·lustra'ns amb el teu saber de comunicació audiovisual.
El saber fer de la Nina.
Un pla americà, què és?
Exactament.
Un pla americà és fins als... gairebé fins als genolls, és a dir, és perquè es feia pels cowboys, ho sabeu?
No tinc ni idea.
Pels... No.
Els... Com?
A veure,
això ve
americà...
dels cowboys?
Sí, ve de les pel·lícules del Far West,
Western, sí.
Saps? Perquè es veiés com feien lo típic de agafar-se la pistola, saps? Tiri-tiri-tiri.
Ho he fet molt això? Llarg, això.
Doncs això, senzillament és fins als genolls, o sigui, mitja cuixa.
Està bé. Està bé. O sigui, allò que vam veure el bueno, el feo i el malo,
exacte.
És el
exacte.
Pla americà.
Correcte. Perfecte.
Doncs això que deia, feta la regla de 3, he comprovat que el 46,71% de les seves publicacions són això que ha explicat, diguéssim, la Nina. Bastant, eh? Tot i que he vist, des del meu parer, no supere ni de bon tros les que estan dedicades a musicals i teatres normals, no? Perquè
sí,
si és actriu i cantant...
Veredicte final, va.
Veredicte final. Ha estat a punt de no ser aprovada.
Ui.
I us ho diré per què. Seria la primera convidada, a més, que no aprovaríem aquí a la caravana. Perquè he de dir que li agrada, té una afició per les fotografies de peus. I crec que és la cosa més lletja que té el cos humà.
No hi estic d'acord.
Jo sí.
Vaja.
Ai, jo també estic amb ells, Joan.
Sí? Jo crec que hi ha una cosa pitjor que els peus.
Què?
Els genolls.
Ah,
veus?
Bé.
El pla
no,
per,
no hi ha persona humana amb els genolls macos a la història de la humanitat.
Sí, però...
Està ensenyant Núria, Núria Ros els peus de la pobra Gràcia Fernández.
No, doncs això, jo... Per... Els genolls també estan, en aquell top 3 de coses del cos que no m'agraden.
No, no em fan el pes.
Bé,
aprovada,
doncs,
però,
Això, aprovada perquè, com que sóc bona persona, l'aprovem perquè és molt feminista, sí? I això al nostre programa
ens agrada. Oh, i tant que sí.
Quin toc ens expliques avui, Andreu?
Doncs avui trenco la secció, però és per un bon motiu, d'acord? I és que ahir vaig descobrir el toc d'un amic meu, que és bastant estrany, la veritat. I més, venint d'un cuiner, doncs també es posarien les mans al cap, no? I és que es menja els canelons d'una manera molt especial. Primer desfà el caneló, es menja la part de dins i després es menja la pasta.
Ai, però llavors perd tota la gràcia, no?
Sí, jo també
menjar-se
penso...
Menjar-se un caneló així?
Sí, jo també penso el mateix. És a dir, ell, per menjar-se el caneló, primer desfà el caneló, es menja la part de dins i després la pasta que l'envolta.
Acaba de matar un caneló.
És estrany, això, eh?
Exactament.
Han muerto cuatro gatitos ara mateix.
Sí, 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 eh?
És molt estrany, la veritat.
Però bueno, no és per gustos
que,
colors.
No és el que més odio, eh?
No?
No, no, no. Perquè ja tornant als meus gustos i peculiaritats, l'altre dia em va saltar un vídeo d'aquests de l'Instagram on explicava una situació que havia viscut el tren una persona. Sabeu que ara hi ha el tren del silenci i sí, el tren del no silenci.
Ah, hi ha del no silenci, també?
Bé, és el normal, d'acord?
El que no posa doncs silenci. Bé,
senyors i senyores, odio la gent que té un to de veu molt alt i no calla ni sota l'aigua en dos i fins i tot tres transports.
Però escolta'm, direu, Andreu... Aquest ets tu, no? Una mica?
No, perquè jo parlo, però no parlo amb un to de veu elevat. Llavors, el primer transport
perquè no portes cascos avui.
Exacte.
Però...
Sí, perdoneu.
No, tira, tira.
Ja em del micro. Ojo, se baixa molt el
no,
volum.
No, tira, tira, estàs bé, estàs
bé.
Bé,
jo el que estava dient és que ho odio en dos i fins i tot tres transports. El primer, el bus, perquè és el que més agafo. El segon, el tren. I tercer, a l'avió, perquè també m'ha passat a l'avió. Però... Prenent el tema dels trens del silenci, senyors, no significa que hi havent un tren del silenci i hi ha el tren del soroll, de la disbauxa i de la xauxa, diguéssim. No, no cal cridar els teus problemes i el que tinguis en ment en aquell moment.
Et fa feliç que...
Doncs crec que encara no ho havia dit mai, però sabeu que us dic, sóc molt feliç estant solter.
Ah, ah, mira'l.
Mira'l, ell.
Sí, la veritat. A més sí, a més, en un equip que no sóc l'únic, no?
Així
que, feliç sempre.
Quin propòsit et vas posar ahir, va?
A veure, era el d'aprendre italià. O almenys descarregar-me l'aplicació. No ho he fet.
Havia de fer el propòsit en italià, Andreu.
Però aquí el Menda em va dir que havia de dir el meu propòsit...
Què vol dir? Perdona.
Sí, sí.
Què vol dir el Menda?
Quines col·lances.
Gràcies.
Però dic Menda en un to despectiu perquè tu no saps el que m'ha costat a mi això, d'acord?
Ho estàs arreglant, eh?
No para, no para.
Llavors, intentaré fer-ho, d'acord?
Val.
Vale. Il mio nuovo proposito è provare a essere meno indeciso. Ad esempio, scegliendo un film da guardare. Grazie a Word Reference, Google Translate i Reverso Context. Com ho he fet, Joan?
Està bé, està bé.
Boníssim.
Il mio nuovo proposito è provare a essere meno indeciso, ad esempio, scegliendo un film da guardare.
Molt bé, Joan.
Vinga, Joan. Jo de l'anglès no em moc, eh?
Benvenuto all'Italia.
Grazie.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I recuperant-nos de l'accent italià d'Andreu González, avui li hem de preguntar, com sempre, com cada dia ho fem, a Núria Ros, quines tres notícies d'aquesta cara ben portes, Núria?
Les faig en català, si et sembla bé.
Ah, perfecte.
Val.
Ho entendrem tots.
Doncs avui, Joan, i com no podia ser d'una altra manera, començo parlant d'Alexia Putellas. I és que a hores d'ara hi ha poques persones, m'atreviria a dir poquíssimes o ningú al món, sí, que no sàpiguen que ahir la futbolista va tornar a fer història en guanyar la seva segona pilota d'or consecutiva, un fet inèdit, amb l'actual format i que l'eleva a l'Olimp del futbol. Quina màquina, eh? Què en penseu?
Total.
Em penso que pocs reconeixements té, Alexia Putellas.
que és una de les grans, de fet la millor al món, que juga al nostre equip, escolta, i que cal recolzar d'una vegada per totes, i menys boquilla i més en el camp, el Johan Cruyff, i quan sigui el Camp Nou a tornar-lo a omplir, el futbol femení.
I que vingui a la caravana.
Home, això per descomptat,
és
sempre.
És que faig la notícia perquè sé que avui ens està escoltant Alexia Putell. Clar. Llavors és dedicada a ella.
Recollir la pilota d'or i ha posat...
Ràdio Estel.
No podia
a veure, va, coses a explicar-vos sobre la gala d'ahir. Doncs que, per exemple, després de la cerimònia, la capitana Blaugrana va trobar una estona per parlar amb el famós comunicador Ibai Llano. Sabeu qui és?
Sí, home.
Que cal dir que aquest noi sempre sap estar a primera fila, eh? Vull dir, quan l'ocasió s'ho val, ell va amb allà. Producció. Bueno, però clar, el que vull remarcar d'aquesta entrevista és la resposta d'Alexia Putellas a Llanos quan ell la va acabar de felicitar per haver rebut aquesta segona pilota d'or. Si voleu, escoltem el moment i ara el comentem.
Enhorabuena, muchas felicidades. ¿Qué ha supuesto para ti este premio? Porque te hemos visto además muy emocionada con la gente de tu familia ahí en el teatro, ¿no?
Lo que tengo que hacer, ¿eh? Para que me entrevistes...
Pam.
Zasca.
Pam.
Zasca.
És broma, però ja l'he deixat d'anar.
Clar.
I ben deixat
d'anar. És un zasca que en diem nosaltres, un tall que va marcar clarament l'entrevista d'Ibai Llanos a Putellas. I, de fet, aquest moment s'ha convertit en el moment en majúscules de les últimes hores i han convertit l'escena en memorable, podríem dir. A tot això cal dir que tot va ser en to d'humor, però la va deixar anar, i estic molt a favor d'aquest comentari d'Alexia Putellas. Tot i això, la capital blaugrana, com us deia, va deixar anar... Que el senyor Ibai Llanos, que està molt bé que entrevisti a molts futbolistes, a moltes personalitats masculines del món de l'esport, però que no s'esperi que guanyem dos pilotes d'or per entrevistar-nos.
Ara.
Ui, que m'he liat una mica, però crec que el missatge és molt clar. Vull dir, és a dir, Alexia Putellas ho va fer amb un to molt d'humor, però la va deixar anar i estic totalment d'acord. Molt bé. En fi, més cosetes sobre la cerimònia, com ara que instants abans d'aquesta mítica entrevista, la protagonista de la nit va pronunciar unes paraules que l'afició del Barça mai oblidarà, la veritat. Va ser molt bonic, va dir literalment, és un privilegi jugar al Barça, soc culer i estic molt agraïda de poder formar part d'aquest projecte i jo crec que són unes paraules que en aquests moments al Barça li van molt bé.
Sí, tant.
Sí, eh?
Sí, tant.
I res, destaca aquest moment d'Alexia Putellas, fer ressò un dia més de que tenim la millor jugadora del món, que és Alexia Putellas, i que des d'aquí, doncs, si ens està escoltant, la felicitem, i que visca les dones i visca el futbol femení.
Encantadísimo.
Ah, val, perfecte.
Anem cap a la segona protagonista del dia.
Sí, més dones, eh? I és que en un dia com el d'avui també hem de parlar d'Anna Rosa Quintana, perquè tots i totes ho devem saber. Ella és una de les periodistes i presentadores de televisió més mítiques del panorama nacional. I ara fa justament una setmana que tornava a incorporar-se al seu programa, que és el programa d'Anna Rosa, després d'haver-se hagut de retirar un temps per un càncer de mama del que encara està lluitant. I cal dir que la seva tornada a la gran pantalla ha estat una tornada, com diríem nosaltres, a lo grande, eh? Perquè ha creuat l'oceà, val? És a dir, ha cruzado el charco.
Sí.
I ha arribat Anna Rosa Quintana a les pantalles gegants de Times Square.
Què em dius ara?
A Nova York. Molt fort, què us sembla?
Ep,
no ho sabia, pa.
Sí, ni idea. I concretament hi apareix res, eh? Uns 80 cops al dia, durant uns 30 segons. Què us sembla?
Déu-n'hi-do.
Apareix allà, home. Bastant, eh? Home.
Compte, és molt fort, això. Mm-hmm. Vull dir, la gent s'ho pren com un gran èxit. O sigui,
sí. Times Square de Nova York, que també va aparèixer aquell missatge de la Generalitat, si us en recordeu, parlant sobre el català.
Sí,
correcte.
Projecte Any.
Correcte. I res, si voleu, us explico una miqueta més, perquè precisament en aquestes pantalles de Times Square hi apareix una imatge gegant d'ella, d'Anna Rosa Quintana, i un text on es llegeix "Benvinguda, Anna Rosa", un homenatge a la presentadora que pretén mostrar la seva lluita i ser un exemple també per les milers de dones que tenen càncer a tot el món, i que, per cert, aquesta acció s'emmarca en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra justament demà. A tot això també us explico que la presentadora es va mostrar totalment sorpresa quan el corresponsal del programa li va donar la notícia des dels Estats Units. Clar, ella no s'ho creia, saps?
Clar.
De fet, en un primer moment es va pensar que es tractava d'una broma, dient, literalment, això és un muntatge, jureu-me que és veritat. Clar, és que què diríeu vosaltres?
Sí,
Joan Trias al Times Square.
No, sisplau.
I res, que finalment s'ho va creure...
No,
que hi arribaràs.
No, jo
et faré aquest homenatge,
sí, eh?
Joan Trias, sí. I res, ole, per Anna Rosa Quintana, perquè això va a tot de dones avui i estic supercontenta.
I com que va de dones, la musiqueta d'avui...
Exacte. Avui la notícia musical ens la porta una dona, Chanel Terrero. Tots sabem qui és, perquè en parlo moltíssim.
Sí, home, sí. Eurovisió, eh?
L'Eurofan serà la Núria, eh?
S'ha de fer. No sé si recordareu que ara fa uns 4 dies, més o menys, us explicava que Chanel està preparant la cançó de la selecció espanyola de futbol pel Mundial de Qatar.
Sí.
M'escolteu? Va. Doncs bé, després de molta expectació, Chanel ha donat a conèixer el títol d'aquest single, també la data oficial del seu llançament i un avançament d'aquest tema que assegura que ens farà ballar i cantar amb la mami. Escoltem-ho.
És un avançament bravíssim, però és un avançament.
No, però és un avançament. Val. Té bona pinta,
aquí, mare meva.
Sí, va, és el que tenen els avançaments.
Clar, però tan curts.
Que són curts.
Exacte.
És com un teaser de...
Exacte. Això sí, el que sabem és que la cançó, és a dir, l'himne de la selecció espanyola de futbol pel Mundial de Qatar 2022, es titula Toque. Val?
Ah, toque, com vulguem dir futbol.
Toque.
Sí, sí.
Que formarà part, o sigui, forma part del seu segon single després del seu famós Slomo, que tots coneixem i hem ballat,
sí.
I que estarà disponible, això ja us ho vaig avançar, per tots i totes el proper 25 d'octubre a les plataformes digitals. Per tant, de moment, l'únic que coneixem són aquests 8 primers segons, que podeu trobar a qualsevol plataforma digital, i que, com no podia ser d'una altra manera, comencen amb la frase Llegó la mami, una frase que també trobem al tema Slomo i que assegura que tornarà, que segur que tornarà a aconseguir aquest chanelazo que va fer a Eurovisió.
Què passa amb les mamis, que últimament... Motomami, Llegó la mami...
És que les mamis, és, la mami, és, que, eh? És clar, clar, clar.
Rigoberta Bandini,
sí,
a mai mamà...
Sí, papis ja estan passats de moda, Joan.
Sí?
Clar.
Val, val.
Una miqueta. Així doncs, a l'espera de que arribi aquest toque, us deixo amb la cançó... Ah, això. Que dic, acabem aquesta secció amb una cançó de Chanel, però com que l'he posat tants cops,
sí.
Doncs dic, doncs va, Andreu, posem una altra, no? I us deixo amb la cançó del Mundial de Futbol del 2014, que es va celebrar a Brasil, que m'encanta, i que qui va cantar? Una altra dona, Shakira.
I nosaltres, que estaríem molt contents que un dia com avui també ens sintonitzés Gerard Piqué.
Lanza un rugido, aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente, quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia. El país de todos los colores, aquí se juega como se baila, el Brasil de mis amores. Hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur, aquí se llama para tanta gente.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Dinou minuts que passen de les 3 de la tarda i a La Caravana, com cada dia, sempre volem escoltar la veu del poble i és per això que enviem a la nostra...
reportera intrèpida.
Gràcies, Nina Agustí. Als carrers del barri de Sants a preguntar avui què, Nina?
Avui he preguntat a la gent del carrer: pagaries més per erradicar el canvi climàtic?
M'agrada.
I pregunto això perquè ha sortit aquesta notícia. Dos punts. Llegeixo. Dos de cada tres españoles está dispuesto a pagar más para proteger el medio ambiente. T'ha encantat, eh?
M'ha agradat molt, sense que t'ho demani.
Sí, gràcies, sí, sí, ja m'he avançat. I deixeu que remarqui aquesta frase que ve ara. Atenció, eh? España quiere proteger el medio ambiente y está dispuesto a pagar por ello. Així, m'ha agradat remarcar-ho. És molt
és
forta
una frase,
aquesta frase.
De pel·lícula americana, eh?
Sí, del Far West. Feia una referència abans, però és igual. Dos tercios de la población está dispuesto a que se hagan más acciones por el ecosistema, aunque suponga desembolsar mayores costos como consumidores. I atenció, que després parla... Això és un estudi del CIS, d'acord?
Sí.
A Context. És el Centre d'Investigació Sociològica, d'acord? I diuen que la gent també està al 79% de la població estudiada està a favor de que les companyies assumeixin majors costos, és a dir, companyies i empreses, eh?
Sí.
Si amb això es realitzen accions per protegir el planeta.
Està molt bé.
Et sembla bé?
Sí. Gairebé així... un 80, eh?
Sí, gairebé un 80, però no tot, eh? Vull dir, no tota la població, eh? Ara ho escoltarem. Així que també afegit a la pregunta, creus que les empreses han d'assumir més costos per protegir el planeta?
Uh-huh.
Perquè, clar, sempre parlem del que podem fer nosaltres com a persones, però i les empreses, què hi poden fer?
Uh-huh.
D'acord.
Uh-huh.
Uh-huh. Abans d'escoltar tothom, us vull presentar una persona, vale?
Sí.
Em deixes presentar-te una persona?
A qui vulguis.
Josep Maria.
Molt bé.
Que si es diu així realment, mai se sabrà.
És el nostre, Josep Maria.
És el nostre secret. Josep Maria, escoltem què opina de l'estudi. Està d'acord que dos de cada tres espanyols estan disposats a pagar per protegir el medi ambient? Ell pagaria?
Això només és pels espanyols o també pels catalans?
Els catalans i els espanyols.
Jo crec que pagarien més els catalans que els espanyols.
I vostè estaria disposat a pagar més per erradicar el canvi climàtic?
Pues sí.
Josep Maria, estem entrant en uns jardins obscurs de la política.
Senzillament, en Josep Maria i Espanya no s'entenen. D'acord? Per tant, li heu de remarcar que també hi estan els catalans inclosos.
Recordo aquella famosa cançó que es va fer polèmica fa uns quants anys que deia Josep Maria, carinyo, el nostre no funciona.
Ah, doncs mira, ha anat perfecte que es digui Josep Maria.
No es deia Josep Maria.
Ah.
Deia una altra cosa.
Val, és igual. Doncs tu pagaries per frenar el canvi climàtic, Joan?
Sí.
Sí?
Sí.
Pagaries més?
Soc un paio compromès.
Ai, et veig, eh? Mare meva, sí. Quina eufòria que hi posa.
Pagaria més.
José, sí. Para.
No. Pagaria més.
Ai,
pagaria parat? Molt més.
Ah.
No.
No, molt més no.
No.
Una miqueta.
Una miqueta.
Va, després
clar,
sabrem...
És el que deies, Nina, que...
Què?
Que els consumidors paguem més perquè ens hem de fer corresponsables. Estic d'acord.
D'acord.
Però i les empreses quin cost han d'assumir sense que el carreguin el consumidor? Aquí està...
Ah, el kit de la qüestió.
Ara.
Doncs després sabrem què en pensa Josep Maria de les empreses, val? Perquè te me'l guardo per després. De moment, escoltem què en pensa de la resta, d'acord? O sigui, estan disposats a pagar més? Escoltem-ho.
Sí.
Bueno, claro.
Sí?
Sí, sí.
Ja em sembla que no.
Vostè no pagaria més?
Jo sí, però no sé si tothom pagaria.
Depende de lo que tengas que pagar.
A ver, si es verdad que el dinero recaudado es para eso, pues sí, no importaría. Pero si luego para que se lo pongan en nosotros, en los bolsillos, pues va a ser que no.
A pagar més en quin sentit? En plan, si fos una ajuda directa i de veritat servís d'algú, sí. Jo pagaria més pels productes o el que fos per qui n'has destinat de veritat a ajudar.
Estic d'acord en protegir el medi ambient perquè és una passada. Ara, que sigui qüestió de pagar, jo no sé. Penso que és qüestió de conscienciar i de fer més coses cadascú.
Sí, sí, crec que és qüestió... Bueno, si tots posem una miqueta de la nostra part, encara que sigui pagant més, doncs si és per erradicar el canvi climàtic i deixar un millor planeta pels nostres fills, doncs sí, clar.
M'agrada molt una de les primeres senyores...
Veuràs.
...amb aquelles teories de la conspiració. Jo pagar més, sí, ara, si és perquè altres s'ho embutxaquin.
No. Alerta, eh?
M'ha agradat molt.
Bé, la gent, quan parlem de diners, es posa això, eh? En tensió, alerta, tot alarmes, eh?
Sí.
Hi ha una gran majoria que diu que sí, una part que diu que només si va realment a frenar el canvi climàtic,
clar,
com
clar,
deies
clar.
Tu, i una dona que no ho acaba de veure molt clar i ens diu, en lloc de pagar, ens hem de conscienciar una miqueta, eh?
Sí.
Puc opinar, Joan?
Sempre.
Doncs... Opino que la part de la conscienciació no funciona fins que no ens toquen la butxaca.
Bona
per què
aquesta.
Ho dic? Per què? Perquè som egoistes. No cal anar gaire lluny, eh? Mira, la gent no ha entès que s'ha d'eliminar o reutilitzar les bosses de plàstic fins que ens cobren 10 o 15 cèntims per la bossa. O sigui, veus? Va, home, va. La consciència o els remordiments no funcionen igual per tothom. Hi ha gent que no té cap mena d'admiraments amb el medi ambient, ni molt menys amb els animals, i no sé fins a... No és fins que els hi poses mesures d'aquestes, econòmiques, sí, sí, que no en fan cas. I va, fins aquí.
Amén. Fins aquí, eh?
Sí.
Vinga.
Ja està. Ara sí, recordeu en Josep Maria?
Home, l'amic Josep Maria.
En Josep Maria. Doncs serà el primer en respondre a la segona pregunta. Creus que les empreses han d'assumir més costos per protegir el planeta?
Hombre, per descomptat. Perquè l'empresa xupa, contamina i ens f***.
Clar i català. En Josep Maria ho ha dit. Clar i català. Una mica de censura a les paraulotes, però bàsicament...
No, m'agrada molt, m'agrada molt.
Diu que el molesten, no?
Sí,
que no,
sí,
ens ajuden,
sí, sí,
al contrari.
Sí, sí,
s'ha entès,
sí, sí,
oi, Joan?
Perfectament.
Doncs ara escoltem què en pensa la resta. Creuen que les empreses han d'assumir més costos per protegir el planeta?
Sí, les empreses, els estats, les persones, tothom.
Sí, seria lògic. Perquè són responsables del producte, no?
Sí, això sí, segur. Perquè si elles no canvien coses, per molt que els de baix, més a baix, fem molts canvis, són mínims comparats amb els que podrien fer ells. Llavors jo crec que sí, sí.
Sí, home, perquè tenen més fons, doncs, una particular, doncs tenim menys recursos, però una empresa, doncs, té més recursos.
Home, es tindria que fer alguna cosa, però també se li tenen que ajudar per als estaments, perquè no... Si les empreses han funcionat així sempre, ara canviar-ho no menjaran.
Sí, home, perquè són les que més contaminen, per la qual o arreglen o hauran de pagar més.
Eso son los que contaminan más.
Sí, claro. Contra más contamines, más pagues.
Bueno, pues sí, que paguen.
Bueno, pues sí, que paguen, no?
Està sí, molt bé.
Hi ha varietat d'opinions, eh? Però predomina el bueno, pues sí, que paguen, bàsicament. Dit això i escoltada la veu del poble, donem pas al nostre expert del dia, Raül Velasco, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, senyor Velasco.
Hola, bona tarda, què tal?
Creu que els consumidors hauríem de pagar més per poder frenar el canvi climàtic?
Doncs, bueno, escoltant una mica la gent del carrer i una mica el que dieu, doncs sembla que sí, no? Hauria de ser claríssim. Però bé, aquí hauríem d'entrar en els matisos, no? Que ens agraden les recercaires, i hauríem de dir que quin tipus de consumidor, no? No és el mateix el consumidor hiperric, un consumidor que és pobre, no és el mateix, doncs, un gran empresari, una persona que és rendista, que té molts calarons, que viatja en un jet privat, que una persona, doncs, que es desplaça a peu perquè no té ni per comprar-se una bicicleta, no? Llavors jo crec que aquí hauríem de matitzar en aquest sentit qui està primer, qui ha de pagar en el sentit de qui té més, i en el segon perquè precisament amb el qui té més és el que té més responsabilitat sobre les impactes ambientals, perquè normalment qui és més ric fa ús més intensiu dels recursos i per tant impacta més en el medi ambient.
Avui estem parlant amb l'investigador de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Raül Velasco. Senyor Velasco, bona tarda. Jo voldria preguntar-li, perquè, esclar, ara ens deia... Esclar que s'ha de pagar més per solventar tot el que està passant amb el canvi climàtic, o semblaria una bona proposta, però també seria bona que qui més tingui, que poquini més, per entendre'ns, qui més té normalment són les empreses. Com es fa, com es conjuga això de que les empreses posin més diners per tal de frenar aquest canvi climàtic, però que això no perjudiqui el consumidor? Això es pot fer?
Jo crec que aquí hi ha un matís, no? Jo crec que hi ha empreses i empreses. No és el mateix que una empresa que dona un servei bàsic, com pot ser l'aigua, per exemple, que potser està treballant a preus de costos, com una empresa que està proveint un servei de luxe, com pot ser, doncs, no sé, no, tornem als aquests privats o qualsevol d'aquestes que són superflues. Jo crec que és molt més interessant anar a parar una classificació, doncs, això, persones que tenen més poder adquisitiu, més renta i que fan un ús més intensiu de recursos. Llavors, com es conjuga això? Doncs, al final, això, doncs, s'ha de regular no només qui... Que m'ha gustat una mica el que hi ha, no? Que hi ha, bueno, la gent, fins que no li pot anar a la Montsaga, doncs no fa res. Sí, aquest és un mecanisme, no? Doncs posar taxes, posar que les coses costin més als usuaris, els consumidors, però jo crec que també ja tenim una eina també que no hem d'oblidar, que és la prohibició, no? Doncs si està prohibit, doncs, utilitzar, doncs, no sé, coses de plàstic o, no sé, ho podem prohibir també, doncs, l'entrada de cotxes a les grans ciutats, no? De fet, això, una mica repassant l'enquesta de CIS que heu analitzat, hi ha moltes bones indicacions, en el sentit que la gent està a favor del transport públic, del tren, i fins i tot restringir el cotxe a les grans ciutats, però, per exemple, la gent encara no està molt a favor, no? Hi ha un 50% a favor i en contra de prohibir el cotxe, la venda de cotxes de benzina, per exemple, no? I de diésel cap a 2035, no? Que ja veus que estem parlant en vista, no? Crec que s'ha avançat molt en que hi ha conscienciació, però encara queda molt per fer, i els estats en poden fer molt, no? No només una mica, doncs, el que comentàveu ara, no? Doncs posant com es fa les empreses perquè respectin més el medi ambient, doncs regulant les activitats que es fan, no? Doncs intentant que protegin més el medi ambient en els seus processos, però tenim consciència també que hi ha activitats bàsiques avui dia de la nostra societat que necessitem perquè funciona el seu dia a dia, i que les empreses són al final un rol, un actor més que possibilita que aquesta societat se'ns reproduïm i ens passem per exemple del dia a dia, o simplement que mengem, no? I aquí podem trobar exemples com, per exemple, una refineria que produeix els fertilitzants per poder produir el menjar. Doncs sí, no ens agrada perquè té impactes ambientals, depèn del petroli, però avui en dia, depenent d'aquests processos, siguin empreses públiques, privades o el que sigui, contaminaran, perquè és un procés contaminant, però el necessitem avui en dia per menjar tota la població i com ho fem els menjant. Doncs el repte és com ho fem això, amb un bon sistema agrícola-orgànic, etc. Però això jo crec que més que amb el preu hauríem d'anar regulant-lo i fent lleis, no? Doncs que a poc a poc anem corregint aquestes activitats.
Fem una cosa, senyor Velasco, el tornem a trucar en uns instants perquè no l'acabem d'escoltar bé. El trucarem uns instants, Nina, perquè encara ens queden doncs, preguntes interessants a parlar encara amb Raül Velasco, amb l'investigador de l'ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui estàvem parlant ara, sobre tot aquest tema. Aquí cal apujar-li doncs, aquest impost o aquestes mesures econòmiques per tal de frenar el canvi climàtic. Ara li preguntàvem al senyor Velasco si calia fer-ho només si a nivell d'empresa es podia fer sense que es corrés el risc de que perjudiqués només el consumidor, i ens deia el senyor Velasco que sí, que es pot vehicular tot a través de lleis. Em sembla que ja el tenim amb nosaltres de nou. Senyor Velasco, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Ara sí que
t'escolta millor. Ara sí, ara t'escolta millor. Doncs, senyor Velasco, ens agradaria preguntar-li, per molt que paguem més, què s'hauria de canviar per frenar els efectes del canvi climàtic?
Ah, quina gran pregunta, eh? Doncs clar, doncs, si partim de que el canvi climàtic està basat en la crema de combustibles fòssils, i nosaltres uns anys que van fer la revolució industrial i van començar a cremar els combustibles fòssils en massa. I gràcies a això hem tingut grans beneficis, hem pogut desenvolupar grans infraestructures, concentrar molta població a les ciutats, alliberar moltes persones del treball mecànic i manual, doncs, no només del camp, sinó també de la indústria, fins i tot, no? Tenim unes societats que el 70%, al voltant del 70% a Europa, treballa en serveis i ens agrada, no? Ningú se li ocorreria dir que no volem doncs, tant serveis, potser per educació de salut o no? De sanitat. Llavors, clar, hauríem de fer un debat doncs, quin tipus de serveis no hauríem de reduir, per exemple, si ens prenem en sèrio, no?, lo de l'agricultura orgànica, no? Requeriria molta més mà d'obra per poder treure una mica d'aquests combustibles fòssils. Necessitem també tecnologia, però no sabem que no, amb això no només no arribem, no? Llavors, el repte és molt gran, hi ha molt en joc, perquè és una mica... De vegades, reduir la qüestió de la sostenibilitat i del medi ambient a una qüestió de que si volem pagar més o menys, al final és una frivolitat perquè estem parlant de la nostra supervivència com a espècie. Llavors, no és una qüestió de voluntat, no? És una qüestió que ens va a la vida en ell. Llavors, i això varia una mica, doncs, a la literatura trobem una mica els valors aquests postmaterials, no? Com que cuidar el medi ambient és una qüestió de luxe o que ens podem permetre i posar-nos una mica de calarons, quan doncs, la realitat és, no és així. No és una qüestió molt material, és una qüestió de que la nostra vida depèn del medi ambient i que hem de ser conscients. I a mi m'ha agradat una resposta que ha dit una persona per allà, de sí, hem de construir més
hem de posar més, sí, però com us fa, depèn de com et va, i això jo crec que és una de les feines que s'han de fer, no, no només la recerca, la ciència, sinó també els polítics han d'explicar molt millor a qui, on van a parar els esforços i com això es fa d'una manera justa. No?
Per últim, senyor Velasco, abans us ho explicava la Nina, i tenia tota la raó del món, que a vegades no estem prou conscienciats fins que ens impliquen mesures econòmiques com aquella famosa opció que ja es va prendre fa anys de pagar per la bossa de plàstic als supermercats. Jo crec que és la pregunta de les preguntes i per això avui hem sortit al carrer a preguntar-ho tot plegat. La gent estem prou conscienciats del que significa tot això?
Jo crec que hi ha una tendència a que cada cop som més conscients. No sé fins a quin punt som realment conscients, no? O sigui, vull dir, el medi ambient ha passat de ser potser una qüestió com que no era un tema a l'agenda, ha passat a ser un tema a l'agenda i, bueno, ja sé públicament no acceptable dir que no cuides el medi ambient, no? No està ben vist, no? Diguem-ne que això, jo crec que és el que una mica indica aquesta enquesta, però quan vas a rascar una mica i vas a preguntes més concretes es veu el grau de conscienciació, no? I el grau de conscienciació que és això que us explicava abans de... Som conscients que ens va la vida en això, o sigui, ens va la vida com la supervivència com a espècie i en la seriositat que tenim, no? I això jo crec que encara falta molt de conscienciar-nos.
Perquè li pregunto diferent, senyor Velasco, perquè ara parlàvem d'això, de si la gent està prou conscienciada o no, i ens deia, jo crec que la gent comença a estar-ho, i la gent comença a estar-ho quan parlem de canvi climàtic. A mi m'agrada usar a vegades un altre terme, que és emergència climàtica. Jo dic perquè... a vegades parlem del canvi climàtic com que és el que hagués de venir, però emergència climàtica és el que està passant i està passant ja, ara. I hi hem de trobar solucions ara. En som conscients d'això, de que està passant ara i que calen solucions ara? Ui, em sembla...
La nostra percepció del dia a dia, a vegades, perquè les persones que, doncs, la majoria de la població vivia en les ciutats i tenim, diguem-ne, poca relació amb la natura, excepte, doncs, el que veiem per les notícies, o si va molt de calor o molt de fred, etc., que això és un dels impactes ambientals que més perseguim, que més els notem. Però hi ha molts altres problemes lligats a la emergència climàtica, o al canvi climàtic, o als temes ambientals, que de vegades no ens adonem perquè, doncs, el sistema, doncs, si, per exemple, si estem contaminant un aqüífer, doncs el sistema ens porta l'aigua d'un altre lloc. Si hi ha sequera, doncs posem una instal·lació, una desaladora, doncs aquí a Barcelona i no deixem de tenir aigua, hi ha alguna restricció algun any, tal. Però no, doncs el sistema, doncs, encara que encara és molt potent en el sentit de tenir una tecnologia potent perquè no ho acabem de percebre del tot, no? I tenim això, en un sentit és bo, perquè això vol dir que podem més o menys mantenir el nostre nivell de vida molt alt, però per l'altre costat pot ser dolent per això, no? Perquè si no ens adonem, aquests mitjans...
Ui, ja l'estem perdent.
I aquesta conscienciació no... Ui, se'm perd de mi? Potser ja vol...
Estem perdent el senyor Raül Velasco, investigador de l'ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona, a qui li donem les gràcies un dia com avui per participar amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel. Un altre dia el convidarem, doncs, a l'estudi i que ens apropi tota aquesta temàtica de la qual anem de parlar, Nina, aquí a la caravana. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
20 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dimarts ens acompanya en aquest estudi de la Caravana la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i en criminologia, per portar-nos casos diversos sobre assassinats comesos o gairebé comesos. Avui, comès i un assassinat en massa. Avui, el protagonista, Elliot Rogers. Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui deia el cas d'Elliot Rogers i els assassinats d'Isla Vista, eh?
Mm-hmm, correcte. És una petita localitat de Califòrnia.
Qui és Elliot Rogers?
Elliot Rogers, perquè ens posem una mica en context, era un nano que era un fill d'un director de cinema britànic o americà bastant important i havia tingut alguns problemes, però va entrar a la universitat sense cap problema. I el 23 de maig de 2014 va matar 6 persones, va ferir aproximadament una dotzena més o 14 més i es va suïcidar amb un acte que diuen en anglès killing spree, que és el que vol dir és que anava d'un lloc a un altre intentant matar a la gent o matant a la gent.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, amb només 22 anys, eh?
Amb només 22 anys.
Per què succeeix un fet com aquest?
Pues, bàsicament, l'Elliot Rogers, la seva principal motivació, de fet, per aquest assassinat, era que volia matar les noies del seu campus perquè se sentia rebutjat a les dones. Aquest és el que es diu un atac contra les dones, el que diuen en anglès misogynistic, o sigui, per misogínia, per odi contra les dones, i aquesta va ser la seva principal motivació. I, de fet, aquest nano ha inspirat molts blogs de la homosfera, en particular el grup que es diu els incels, els involuntaris celibates, que són aquestes comunitats online que promouen l'odi cap a les dones, volen tractar les dones com un objecte i les volen tractar com un objecte per satisfer-los sexualment i volen reduir els seus drets.
Estem parlant d'extrema dreta?
Sí, en aquests casos aquest tipus d'ideologia ha anat molt lligada a l'extrema dreta perquè, a més, veiem molt d'odi contra les minories o contra les parelles interracials. Hi ha un alt percentatge d'aquests foros que també tenen ideologies d'extrema dreta i racistes concretament. De fet, als Estats Units ara són una amenaça terrorista lligada a l'extrema dreta.
Per tant, segueixen existint, eh?
Segueixen existint.
De seguida li preguntarem, de fet, al final d'aquesta secció, li preguntarem a la doctora Vinyes si fets com aquests se'n marquen precedents. Abans, però, anem a conèixer els assassinats d'Isla Vista. Ens situem, doctora, com deia, el 23 de maig del 2014.
Exacte. I aquests fets no són únics. Com hem dit aquest programa moltes vegades, aquests actes que són com premeditats o planejats sempre venen, òbviament, preparats per esdeveniments o per conductes que ens avisen que el resultat violent pot ser una opció molt plausible. I aquest va ser el cas de l'Elliot Rogers, que abans del 23 de maig va començar a preparar això amb cura. Primer va escriure un manifest de més de 100 pàgines i va fer una sèrie de vídeos que va distribuir als seus familiars, amics, terapeuta i molta gent, jo crec que unes 34 persones aproximadament, abans dels assassinats o durant els assassinats, l'últim vídeo.
Déu-n'hi-do. De seguida coneixem què hi deia en aquest manifest i en aquest vídeo, doctora. Abans, clar, estem parlant d'Elliot Rogers, un nano de 22 anys que agafa una arma i comença a matar persones per un campus d'una universitat, en aquest cas de la Universitat de Califòrnia. No podem, entenc jo, confondre un cas com aquest amb un cas com, per exemple, el que s'explica a Bowling for Columbine, a la Universitat de Colòmbia, o qualsevol que s'expliqui per armes de foc perquè hi havien joves o que havien patit bullying o que els agradaven simplement les armes de foc. No podem confondre això amb el que ens està explicant avui d'Elliot Rogers.
Són casos semblants. El que canvia aquí és la motivació i després l'impacte que han tingut. Perquè l'Eliot Rogers, al igual que els assassins del bowling, del Columbine, del, que sempre dic el nom del...
Del documental de Michael
Bowling
Moore.
For Columbine.
A mi també passa, sempre dic Bowling for Columbine, for, i no, són els assassinats de Columbine.
No, són els assassinats de l'Institut de Columbine. Generalment són gent que ho fa motivat per un greuge. I l'Eliot Rogers, de manera molt similar als de Columbine, es sentia maltractat. Maltractat pels seus companys d'universitat i maltractat sobretot per les noies, perquè era verge i no volien tenir sexe amb ell, segons les seves declaracions.
Tot això ho explica amb aquest manifest de 100 pàgines que envia als seus familiars juntament amb vídeos, eh?
Sí, els vídeos estan a YouTube, de fet, es poden trobar. Per qui tingui curiositat i entengui l'anglès, són bastant curiosos i es pot veure el nivell d'odi, de ràbia, l'emocionalitat i el nivell de convicció amb les seves paraules. A vegades, si llegim, sembla una mica... Sembla que fins i tot pugui ser broma, que no sigui tan seriós, però quan veus la persona realment et dones compte que això... No, és seriós i és perillós.
Fa feredat. Cal dir que la doctora Vinyes avui m'ha enviat un d'aquests vídeos perquè el mirés, i de veritat que fa feredat com el nano de 22 anys, com Eliot Rogers, explica tot el que farà.
Exacte.
I tota la seva motivació amb ulls seriosos i amb ulls d'odi, realment.
Amb ulls d'odis. A més, el vídeo, que és el Retribution, que vaig enviar, el va enviar enmig dels assassinats, cosa que ja ha passat a vegades, que durant aquests tipus d'assassinats l'agressor es para a meitat, envia un vídeo i després continua la seva progressió de morts i de trets i de matança tant com pot.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara ens deia que aquest vídeo detalla el seu pla per cometre els assassinats. Quin és el pla?
El pla, principalment, culpa les noies, específicament, i de fet el que diu... Diu que el que diu... No ho llegiré tot, perquè bàsicament diu... No entenc per què vosaltres, noies, no us sentiu atretes per mi, però us castigaré a totes per això, perquè és una injustícia, perquè ets un crim, i perquè no entenc què és el que no veieu en nosaltres. I després, en mi, bàsicament, perquè diu que és el Supreme Gentleman. Supreme Gentleman. I això és com se'l coneix ara a les comunitats incels, a dia d'avui. És un màrtir per la causa. Wow. I llavors el que passa a dir textualment és... El meu pla és entrar dintre de la residència de la Universitat de Califòrnia, de les noies més maques que hi ha, i matar, literalment, a totes aquestes putes roses estirades que trobi pel meu camí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com ho intenta fer tot plegat?
Pues bàsicament, el dia 23 de maig, els atacs comencen per la tarda i comencen al seu apartament, curiosament. Cosa que no és estranya, perquè també tenim un precedent on han començat així, que és amb el del Virginia Tech. Molt semblant la progressió, de fet. Primers assassinats al seu apartament, després gravar el vídeo i enviar-ho, i després continuar amb la matança, amb els objectius principals. I el que fa ell és, al seu apartament, mata els seus 3 companys de pis. Hi han diverses teories policials. Podia haver-los matat a mesura que anaven entrant. Jo crec que és aquesta, la correcta. I hi ha unes altres teories que diuen que els havia poder matar dormint. No m'extendré, però per la posició dels cossos, per les ferides i per com estaven deixats a l'escena del crim, i jo personalment crec, i és una opinió, no ho puc dir amb garanties, que els va matar a mesura que anaven entrant a casa seva.
Avui coneixem els crims d'Eliot Rogers. Ens deia ara, doctora, que comet els seus primers crims al seu propi apartament, on apunyala els seus companys de pis, a mesura que van entrant, suposadament. A partir d'aquí?
A partir d'aquí els deixa, els amaga, intenta netejar una mica l'escena del crim perquè no el detectin tan aviat, i se'n va al seu cotxe, on des d'allà es porta l'ordinador i envia el seu manifesto a tota la seva família, a la teràpia, a la seva terapeuta, etc., perquè un nano amb una entrada de malaltia mental. I després a una altra gent que coneix, i grava el vídeo Retribution, que és on diu: ara aniré a la fraternitat d'aquestes noies i mataré a totes les putes roses que vegi, bàsicament. I això és el que va fer, va enviar aquests vídeos. Hi ha algunes informacions que diu que va parar a agafar-se un cafetó, fins i tot. Sí, perquè vegis la fredor amb la que aquestes persones van a les escenes del crim. I, de fet, moltes, quan trobes víctimes supervivents, et diuen que no veuen cap emoció mentre estan disparant o matant gent. Són molt freds, aquests tipus d'assassinats. Llavors, el que va és a la fraternitat, comença a picar la porta, però les noies s'espanten i no li obren la porta. Es comencen a espantar, això pensen que no és normal, i la que és la presidenta de la fraternitat diu aquí ningú obre la porta. Al cap d'uns minuts, ell va desistir, però va tornar-se de camí al seu cotxe, va veure tres noies jovenetes que eren de la fraternitat, no sé si ell us havia o no, però eren de la fraternitat, això era a les 8 de la tarda, va disparar a les 3, va matar dues i va ferir amb una altra. Llavors va aconseguir agafar el cotxe i a partir d'allà es produeix una escena bastant confusa on va conduint a diferents direccions i va matar gent que troba. Generalment eren gent jove, moltes afiliats a la universitat. No crec que els conegués personalment, però en una ciutat universitària dels Estats Units, quan veus algú d'edat universitària, probablement estigui vinculat. Uh-huh. Llavors va matar a la seva última persona a un comerç, que la va veure a dintre, i va disparar 7 vegades i la va matar. Va disparar contra dos vianants, que van esquivar les bales, i llavors va ferir una altra persona a la cama, i llavors es va trobar amb un policia que li va retornar el foc, però no el va ferir, i en l'intercanvi es va ferir un altre ciclista. Llavors es va tornar a desviar amb el cotxe, i és aquesta la progressió. Es desviava, continuava disparant, uh-huh. Els trets o bé farien, no de mort ara ja, però farien a les persones, o si no també va atropellar tres persones més, a dos ciclistes i a una persona amb monopatí. O sigui, en total van ser 6 morts i una dotzena de ferits, o per tret o per atropellament. I després es va encarar amb el policia al principi i ara al final amb un altre grup de tres cotxes de policia que sí que el van ferir a la cuixa. Llavors finalment el seu cotxe va donar-se contra una vorera i llavors ell es va suïcidar allà.
Per què Elliot Roger al final decideix suïcidar-se?
Generalment amb aquests tipus de casos hi ha el que molts d'aquests assassins intenten el que es diu suicide by cop, és a dir, que morin a mans de la policia. Per què? Perquè un cop aconseguit el seu fi, que és eliminar el que és el seu objectiu o les persones que li han fet mal, llavors no hi ha cap més futur. A vegades és més millor morir per la causa i passar a la posteritat com aquella persona que va aconseguir venjar-se de la societat.
Li preguntava, doncs, doctora, si aquest cas era un cas clar d'extrema dreta, em deia que sí, i li preguntava perquè si tornem enrere, a les tres primeres persones que mata, si no tinc mal entès, són de procedència asiàtica.
Són de procedència asiàtica, el que és curiós en molts aspectes. Primer, perquè l'Eliot Roger era ell una barreja entre el seu pare blanc i la seva mare d'ètnia que en consideren els americans asiàtica. Uh-huh. I llavors ell, per una banda, es concebia com un ser superior als altres, però inferior físicament perquè tenia aquests trets asiàtics que els té una mica, si ens fixem. I per això es considerava inferior. Però ell, per exemple, al seu post online feia comentaris bastant negatius dels homes d'ètnia asiàtica i creien que eren inferiors inclús amb ell perquè ell almenys era mig blanc. Sí, els comentaris eren literalment aquests.
Per últim, em deia, doctora, que Elliot Roger ha tingut influència a les comunitats dels incels.
Desafortunadament, sí, ha tingut bastant d'influència perquè així com els casos aquests, com els de Bowling for Columbine, que van d'alguna forma motivar o inspirar l'Una Bomber mallorquí, uh-huh. Desgraciadament el que ha passat amb l'Eliot Rogers és que a les comunitats online han motivat a molta gent. El disfressen de Jesucrist o posen la seva cara a la imatge de Jesucrist, el viuen com un màrtir i d'alguna manera els hi justifica sentir-se tan rebutjat per les noies. Veuen que la mort de l'Eliot Rogers és com una injustícia, que aquest nano no hauria d'haver mort per tenir els seus drets com a home que es mereix. I per això és el que té tanta influència. No només això, sinó que ha inspirat altres atacs.
Em deia que havia inspirat altres atacs i estem parlant sobretot dels Estats Units. Jo li recordava quan entrava a l'estudi avui la doctora i em deia, parlarem d'aquest tema. I deia, ostres, jo recordo no fa tant un atemptat que es podria semblar amb aquest fet per un tipus d'extrema dreta. Ja em perdonaran que no recordi el nom. Ara mateix no em ve el cap, sí que va ser Noruega.
Mm-hmm. Andrew Breivik, si no m'equivoco, la pronunciació del nom se m'escapa una mica.
Que aquesta persona no es va suïcidar, sinó que va anar a un judici on el vam poder veure no fa tants anys somrient dins del mateix judici.
Sí, es veuen somrient perquè aquestes persones estan convençudes de les seves accions. Ells, a la seva ment, no estan fent res malament. Estan defenent els seus drets, es senten injustament atacats, injustament castigats, i com aquesta injustícia es produeix de forma voluntària per al suposat agressor, llavors la retribució, com és el vídeo del Retribution de l'Eliot Rogers, és ben merescuda i per això no es tenen per què amagar. De fet, molts d'aquests tipus d'assassins d'alguna forma publiciten tota la seva ideologia i els motius perquè es creuen justificats.
Hi ha perills que tota aquesta violència d'extrema dreta que estem explicant, que sí que existeix als Estats Units, viatgi cap a Europa?
De fet, ja estan aquí. De fet, les comunitats incels estan per tota Europa i aquí probablement també en trobarem. I de fet, ens trobem ara, desgraciadament, a bandes polítiques, potser no discursos tan extrems, però discursos on volen restringir les polítiques d'igualtat amb les dones, on creuen que els homes, preferentment els blancs, es troben en desavantatge ara socialment i que mereixen un tracte preferencial perquè se'ls està vulnerant els seus drets. I això ho estem sentint avui dia bastant sovint, de fet.
Estem parlant avui amb la doctora Vinya sobre el cas d'Eliot Rogers. Li preguntava si aquests casos podrien venir cap a Europa. Ens queden molt pocs minuts, però sí que li voldria preguntar, doctora Vinya, perquè a vegades deixem anar termes molt a la babalà, molt gratuïtament, com per exemple quan no hi entenem d'aquests termes o d'aquests casos de violència, diem molt, això només ho pot fer un psicòpata.
Mm-hmm.
Pateix de psicopatia, Eliot Roger, per fer el que va fer?
No necessàriament. I explicaré per què. El terme psicopatia és un terme clínic, no és ni tan sols un trastorn de personalitat, que hi ha molta gent que ho confon perquè no està de fet al manual diagnòstic clínic que utilitzem la majoria, però és un terme clínic i refereix a uns patrons conductuals i uns trets de personalitat i emocional molt concrets. Llavors, què passa? Hi ha uns instruments molt concrets per medir-los. Llavors, si no tens aquests antecedents conductuals de delinqüència juvenil, actes de crueltat a la primera infància i després no seguiment amb les mesures penals que t'han posat com a juvenil, és difícil que compleixis els requisits per ser un psicòpata. Amb l'Eliot Rogers no veiem això. El que veiem és, òbviament, cap empatia per les seves potencials víctimes, una objectificació de la dona que se surt dels gràfics, bàsicament, per dir-ho en termes que tothom pot entendre, i una concepció de si mateix exagerada i moltíssima sensibilitat a qualsevol cosa que li pugui ferir l'ego. I això és el que està provocant la ràbia, l'odi i, en última instància, la voluntat de danyar aquells que li fereixen a l'ego.
Ja sap que per un temps sempre li vull preguntar si casos com aquests es poden prevenir.
En aquest cas és estrany, perquè sí que li havien identificat. Fins i tot la policia va anar un mes abans que es produïssin els assassinats a casa seva perquè la seva mare va trucar-los dient que el seu fill era un perill per si mateix. Què va passar? La policia va anar allà, va valorar que no era cap perill i probablement l'Eliot era bastant intel·ligent per saber el que dir i no el van poder ingressar i no van poder ni tan sols entrar al seu apartament. Si haguessin entrat, haguessin vist les tres armes automàtiques i haguessin vist les més de 600 bales que tenia allà perquè s'estava preparant per aquests fets.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, com sempre, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquest cas d'Eliot Rogers i els assassinats d'Isla Vista. Ens retrobem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, vagi bé.